Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents del debat de política general al Parlament que comença a 4:45. El president Salvador Illa farà balanç de l'obra del seu govern i exposarà els seus nous objectius. Està previst que faci un anunci sobre habitatge, que serà el tema estrella del debat, i es veurà quin tarannà mostraran els socis d'investidura Esquerra i Comuns de cara a negociar els pressupostos, que serien els primers de Salvador Illa. El govern descarta, per cert, endurir els requisits per poder accedir dia un habitatge de protecció oficial, com plantejarà Junts al debat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
Aquest requisit deriva de la llei d'habitatge del 2007. El govern considera que és un requisit adequat. S'ha mostrat adequat tots aquests anys que ha estat implementat i en funcionament, i per tant, en principi, i amb tota la prudència de no haver llegit el text concretament, no considerem que sigui una proposta adequada o necessària.
I aquest matí ha començat el tall de 16 mesos a l'R3 amb la petició d'ampliar la freqüència dels busos directes de la Garriga. A les 6 del matí han començat a circular els primers busos bidireccionals i també els que paren a totes les estacions. Des de l'Ajuntament de la Garriga, Meritxell Budó, l'alcaldessa, espera que es pugui millorar la freqüència a les hores punta.
Jo crec que tal com estava previst avui ha anat bé. L'únic que sí que és important i que cal destacar és el que van dient totes les persones usuàries, no? Que s'hauria d'incrementar aquesta freqüència de pas i que haurien de poder ser cada mitja hora els busos.
I el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per regular l'ús medicinal del cànnabis a través de preparats estandarditzats pensats per oferir una alternativa terapèutica en casos de dolor crònic, epilèpsia greu, i malalties com esclerosi múltiple, els efectes derivats també de la quimioteràpia. Des del govern destaquen que l'ús d'aquest compost ha demostrat beneficis i serà prescrit exclusivament per metges. I el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig contra la sentència del Tribunal Suprem que no els va aplicar la llei d'amnistia. La votació ha estat un cop més, ha mostrat més un cop més la divisió dins del Constitucional entre els magistrats progressistes i els conservadors. I l'òpera prima d'Eva Libertad, Sorda, ha estat nominada al Premi Lux del Cinema Europeu. El Premi del Públic de Lux és una iniciativa conjunta del Parlament Europeu i l'Acadèmia Europea del Cinema en col·laboració amb la Comissió i busca esdevenir una iniciativa de foment de diàleg i implicació entre la política i el públic a través del cinema.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 7 d'octubre i comencem, com és habitual, amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Aquest dimarts continua marcat per la tranquil·litat absoluta. El vent és molt feble, la mar com un mirall i l'estat del cel, que només porta alguns núvols que van decorant aquests salatges. Són núvols completament prims, emblanquinant el sol en algun moment, deixant-lo tèrbol, si de cas, però no són núvols que hagin d'anar ni a més, ni tan sols que tapin el sol. Pel que fa a la pluja, per tant, avui de moment queda desapareguda de Catalunya. I la temperatura, que és molt suau, de fet, s'està espavilant d'una forma molt evident. Sí que el matí ha començat fred, però a hores d'ara aquesta temperatura ja volta els 25 graus a moltes comarques, sobretot de l'Ebre, del prelitoral i del Pla de Lleida. Aquesta tarda, amb aquests valors màxims de 26-27 graus en alguns racons del Segrià o de la Ribera d'Ebre. Pel que fa al dimecres, també situació molt tranquil·la, però hi haurà al matí més boira que no pas avui, sobretot a la Catalunya central. Bones boirades per exemple, al Pla de Bages i a la Plana de Vic. N'estem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens fixarem en un estudi de la UOC que demostra que gesticular millora la comprensió en infants amb trastorn de desenvolupament del llenguatge. En parlarem amb Albert Giberga, estudiant d'aquest doctorat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte de la flotilla i la reclamació dels grans inversors per eliminar la regulació dels habitatges. A partir de les 5 parlarem de la Fundació Rubricatus amb la seva cap de comunicació, Marta Mancilla. Continuarem amb salut per conèixer la síndrome X fràgil de la mà de Lídia Méndez, presidenta de l'Associació Catalana d'aquesta malaltia. I acabarem amb cultura i el treball del castellarenc Josep Quintana sobre mossèn Joan Abarcat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Universitari de Terrassa ha posat en marxa l'hort terapèutic de la Unitat de Salut Mental d'Aguts i de la Unitat d'Addiccions Comportamentals. L'objectiu és millorar l'experiència de les persones ingressades i avançar en el compromís del Consorci Sanitari de Terrassa amb la humanització assistencial. El nou espai terapèutic cerca oferir una activitat rehabilitadora en un entorn natural que fomenti l'autonomia, la socialització i els hàbits de vida saludables. La teràpia hortícola combina l'activitat física i cognitiva amb el contacte amb la natura i aporta beneficis contrastats en l'àmbit de la salut mental. El Consorci Sanitari de Terrassa treballa per incorporar la figura del pacient expert perquè acompanyi els pacients i l'activitat s'enriqueixi de la seva experiència. Els pacients treballen en la coordinació, la presa de decisions i el treball en l'equip. Alhora aprenen a gestionar emocions com la frustració o la impaciència. L'OR també afavoreix les funcions cognitives de l'atenció, la memòria i el pensament i també la mobilitat i la resistència muscular.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. A Sabadell, les obres de remodelació de la Ronda Collserola, al barri de Can Oriac, al nord, començaran la setmana que ve. En una primera fase, els treballs afectaran el carrer dels Clavells, on es construirà un nou pàrquing, i també afectaran el tram de la Ronda comprès entre el carrer Vinamala i el carrer de la Llanera. N'ha parlat aquest matí en una roda de premsa celebrada in situ a la Ronda Collserola, Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Començarà precisament amb l'adequació del nou aparcament al pavelló del Nord, per tant el primer que fem és guanyar zones d'aparcament, perquè com que n'haurem de treure, sí, aquest d'aquí, sí, sí, aquest que teniu aquí darrere, com que n'haurem de treure, com a mínim ja tindrem habilitat la zona per aparcar perquè els veïns puguin continuar aparcant, el pavimentarem i s'enjardinarà amb arbrat perquè quedi també integrant, molt integrat en el parc. El que no volem és que quedi una estructura aquí dura, sinó que el posarem amb arbrat també perquè sigui un pàrquing doncs, amb ombra, el posarem també amb enllumenat i per tant doncs, també quedarà ben integrat diguem, a tot aquest entorn més verd.
En total hi haurà 5 fases que remodelaran la ronda, on especificaran les cruïlles i els nivells entre la vorera i la calçada. En total les obres duraran 18 mesos.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La transformació de la masia de Calendal en la futura escola d'educació especial Llevant permetrà saldar un deute social pendent amb la comunitat educativa. Així ho ha expressat el govern municipal, que ha explicat que el futur edifici dignificarà l'espai, que passarà a tenir de 2.000 a 3.000 metres quadrats. El projecte passa per la remodelació de l'antiga masia de Calendal i la construcció d'un edifici al costat perquè l'escola sigui moderna i accessible a la tipologia dels alumnes. El govern treballa ara en la redacció del projecte urbanístic, ja que és necessari un canvi d'usos. Amb l'aprovació definitiva prevista per abans de l'estiu del 2026, l'executiu municipal encarregarà a Engestur el projecte constructiu. Segons l'alcalde, l'objectiu és deixar el projecte aprovat i pressupostat en acabar el mandat.
La ciutat compleix amb un deute històric que tenia des de l'any 2006, on aquesta escola, que tothom la coneix a Badalona, l'escola Llevant, farà un pas històric, un pas de transformació, de dignitat i de justícia social.
Des de l'aprovació del decret d'inclusió del 2017, que prioritza l'escolarització de tots els infants de l'escola ordinària, els alumnes que arriben a l'escola Llevant tenen trastorns molt severs. Això ha portat una reducció de les ràtios i a necessitar espais millors adaptats per poder respondre a les necessitats dels alumnes. En l'actualitat, el centre educatiu en té 74 i des del 2006 reclama nous espais.
Gràcies, Anna. I ara, pel que respecta al Prat, que marca avui l'actualitat, Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Delta ha perdut el 80% del total d'aus hivernants i el 91% de les espècies protegides per la ZEPA, la Zona d'Especial Protecció per les Aus, entre els anys 2003 i 2023. Així denuncia l'informe de Sea Bird Life i Depana, han presentat a la Comissió Europea per demostrar que, malgrat la carta d'emplaçament del 2021, la degradació dels espais naturals del Delta encara persisteix. Escoltem a Cristina Sánchez, delegada de Sea Bird Life a Catalunya, en declaracions al Connectats.
Estem parlant d'un espai d'una zona humida que està des de fa dècades rebent moltíssima transformació i moltíssima pèrdua d'hàbitats i fragmentació. Tenim una zona agrària, tenim una desviació d'un port, tenim noves infraestructures, autovies, tenim l'aeroport. Aleshores, tot això és una pressió sotmesa sobre els hàbitats i sobre les espècies, doncs, que aboca aquestes davallades i aquests números finals, no?
Les organitzacions anuncien, a més, que les mesures compensatòries establertes a la declaració d'impacte ambiental del 2002 no s'han complert i reclamen mesures urgents de restauració ecològica i una gestió real que asseguri la preservació d'aquest espai natural.
Gràcies, Lluís, de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'exalcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, acaba de ser nomenat secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. Jiménez té com a missió coordinar l'oferta educativa de cada curs escolar i gestionar i controlar els processos d'admissió de l'alumnat en els centres sufragats amb fons públics i coordinar i executar les competències de departament en relació amb l'atorgament de beques i ajuts a l'estudi. Això explica Jiménez el que significa per ell aquest nomenament.
Bueno, per a mi personalment significa un repte importantíssim personal, professional i també polític. Per tant, jo molt, molt orgullós en aquest cas, doncs, que la proposta de la consellera Esther Niubó, doncs, vulgui comptar amb mi en aquesta posició, que em sembla una posició, doncs, que a mi m'honora molt. Doncs, dedicaré tot l'esforç, tota la dedicació que calgui, només faltaria, i en allò que puguem contribuir, doncs hi estarem.
Jiménez és llicenciat en Filosofia i Periodisme i màster en Comunicació i Màrqueting Digital. És funcionari de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de Filosofia. En l'últim any ha treballat al Departament d'Educació i Formació Professional, on ha exercit de cap de l'àrea de coordinació dels serveis territorials i entitats adscrites.
Gràcies, Albert. I ara tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
Sant Cugat organitzarà una desena d'activitats des d'avui dimarts i fins al dimarts vinent per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets socials per una salut mental digna i accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. El 10 d'octubre, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, es farà més la lectura d'un manifest. Les propostes pretenen reflexionar i conscienciar sobre la salut mental, així com prevenir possibles trastorns. Sentim la regidora de Salut de Sant Cugat, Núria Fernández.
Els objectius de la Setmana de Salut són clars: fer visible allò que sovint s'amaga, generar coneixements i trencar mites, oferir eines a les persones i famílies i reforçar els vincles perquè tots i totes sapiguem que no estem sols quan tenim dificultats emocionals o psicològiques. Sant Cugat és una ciutat que aposta per la salut i pel benestar de les persones i ho fem cada dia des de molts àmbits i aquesta setmana n'és una mostra clara.
L'Organització Mundial de la Salut calcula que una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida i considera que aquesta dada anirà en augment en els pròxims anys.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Un estudi liderat per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, ha demostrat que algunes ajudes, com ara fer gestos i incorporar els aspectes rítmics i melòdics de la parla, són clau perquè aquests infants assoleixin una millor comprensió del llenguatge oral. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquest tema amb Albert Giberga, estudiant de doctorat amb el grup Gracil. Bona tarda.
Bona tarda, doncs parlem sobre aquest estudi que han liderat els investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya amb l'Albert Giberga, com dèiem. Albert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliquem una mica quin era l'objectiu una mica d'aquest estudi.
Bé, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat en estudiar com els infants amb trastorn del desenvolupament del llenguatge, o TDL, processen les pistes de l'entonació de la veu, dels gestos, és a dir, tot allò que no és verbal en el llenguatge, però a veure si els ajuden a comprendre alguns significats que en el seu dia a dia els hi costa una miqueta.
I com s'ha fet? Com s'ha fet? Quanta gent s'ha fet? O com, més o menys, com s'ha fet aquest estudi?
Sí, han participat més o menys uns 80 infants, de 5 a 10 anys, i el que vam fer nosaltres és dissenyar diferents experiments. Experiments que són passar-li unes imatges a la pantalla als infants. Amb aquests experiments el que fem és avaluar la seva comprensió. Els hi posem diferents frases, més fàcils, més difícils, i a vegades aquestes frases doncs els reforçàvem amb una entonació o els reforçàvem amb la presència de gestos a la parla. Llavors, comparant amb quan hi havia gestos, quan no hi havia gestos, nosaltres podem analitzar, podem veure en els resultats si aquests gestos són eficients, si són útils per a aquests infants, per comprendre aquestes frases.
I això pot ser bo perquè mestres i logopedes doncs ho puguin anar incorporant una mica en les seves teràpies o en les seves classes, no?
Clar, és una cosa que més o menys es té en compte tant a les aules com en teràpia, en logopèdia també, es té en compte, se sap que no només la informació verbal és l'important. Però a la pràctica, i sobretot en el món científic, no hi ha gaires estudis que demostrin això. I menys en infants amb TDL. En infants amb TDL hi ha molt poqueta recerca en certs camps, i aquest camp, diguem, de la prosòdia del gest, de la multimodalitat, hi ha molt poquets estudis i necessitem fer-los perquè aquests professionals tinguin com l'evidència, no? Com que això s'ha demostrat que funciona.
Quan parlem de prosòdia, ens referim a què concretament, Albert?
La prosòdia és totes les característiques que utilitzem amb la veu per marcar aquests significats. També funciona té moltes altres funcions en el llenguatge, Però, per exemple, quan nosaltres en català, quan volem fer una pregunta, pugem l'entonació de la veu al final de la frase, oi? Si volem preguntar alguna cosa. Això és la prosòdia, aquesta modulació de la veu, del ritme, en la parla, són les característiques de la prosòdia de la parla.
I aquesta, diria, no sé si dir-ho teràpia, aquesta manera de fer servir els gestos per aquests infants que són els que tenen aquest trastorn, també es pot fer servir per a infants que tenen un desenvolupament com la resta?
Sí, de fet hi ha més estudis en infants amb desenvolupament típic, que es diu, és a dir, que no tenen ni TDL ni altres trastorns del neurodesenvolupament. Hi ha més estudis que demostren que sí, que en molts significats, en la comprensió de molts significats, els gestos són molt importants. Els gestos, tant manuals com expressions de la cara, del cos, del cap, nosaltres quan parlem utilitzem tot el cos a l'hora de parlar. I se sap bastant que tant en adults com en infants amb desenvolupament típic són eficients. Llavors necessitem aquesta evidència en infants amb TDL.
També es va fer, a banda d'analitzar les respostes que es donaven, també es feia un seguiment ocular, no?, que es diu eye tracking, no? En què consisteix això?
Sí, això és és una tecnologia, és un aparell que cada cop són més moderns i cada cop són més, diguem, portables, són més fàcils d'aplicar. És un aparell que es posa sota de la pantalla i el que fa és, mentre nosaltres presentem aquestes frases als infants, doncs podem registrar on estan mirant a temps real a la pantalla. Llavors, això per què és important? Doncs perquè hi ha moltes vegades que aquest processament lingüístic en infants amb TDL és molt subtil. Si tenen dificultats, és molt subtil. O si hi ha coses que els hi poden veure més, ho podem saber a través de la mirada i no tant de preguntar-los als infants. Sobretot quan són infants més petits, nosaltres, a través de l'eye tracking, es pot saber què pensen a temps reals. Per exemple, si surt una frase enmig de la pantalla, i nosaltres volem avaluar si estan mirant més a la cara, si estan mirant més els gestos, si mira més ràpid a una imatge, si mira més ràpid a l'altra, això ho podem saber amb les dades de moviments oculars.
Els infants que van participar eren tots bilingües, catalanoparlants i castellanoparlants, que viuen a Catalunya. No, és per algun motiu, això? O...
Sí, no. El motiu és que el grup del Cerca estem a la Universitat Oberta de Catalunya, que ara és al campus del Poble Nou de Barcelona, i la recollida de dades es va fer doncs a prop. Doncs, també van vindre famílies no només de la província de Barcelona, però la gran majoria eren de la zona i per tant eren bilingües catalans i espanyol.
També ha donat, ha donat, amb això s'ha donat, no sé si d'interès o importància, els gestos que abans es consideraven fora del llenguatge, no? Que també poden tenir un paper clau, no?
Clar, aquesta és una altra aportació d'aquest estudi. Normalment, quan s'estudien gestos, a part d'estudiar-se sobretot en adults i en desenvolupament típic, s'estudien més certs tipus de gestos que altres. Per exemple, els gestos que són d'assenyalament, no? Que tothom fent a l'hora de parlar, assenyalem coses amb el dit, sobretot. Aquests s'han estudiat molt més. I els gestos que representen objectes, que representen accions, no? Per exemple, fer com la forma rodona d'una pilota. Això és un gest icònic, que es diu. Aquests tipus de gestos, com són més... estan més relacionats amb coses com més tangibles del llenguatge, s'han estudiat més. Però nosaltres ens hem fixat en altres tipus de gestos que no s'han estudiat tant, que són els gestos més rítmics o les expressions facials, que acompanyen més a la parla, donen més prominència, no fan una forma concreta de res, sinó que simplement com el tipus moviment que fem quan parlem per telèfon, que movem les mans.
Sí.
Nosaltres sempre movem les mans, fins i tot quan no tenim davant a ningú, quan parlem per telèfon estem movem les mans. Aquest tipus de gestos són no referencials, que es diuen, i s'han estudiat molt poquet, i per això nosaltres volíem veure el seu paper en la comprensió del llenguatge dels infants.
També en el primer experiment, diríem, es van utilitzar moviments com el típic de moure el cap amunt i avall o les celles aixecades, i mentre que en el segon, doncs, més aviat, doncs, inclinacions de cap, i el típic aquest del que deia l'Albert de les mans que assenyalen o que es mouen davant de l'interlocutor, no? Serien aquestes les principals?
Sí, bueno, els gestos els acompanyaven depenent del significat que volíem o que estàvem avaluant si els infants els entenien o no. Més o menys que fos un estímul naturalístic, que es diu, que és a dir, que el parlant utilitzés els gestos que normalment s'utilitzen quan es diuen aquestes frases.
Després d'aquests resultats, ara s'estudia el paper del que es diu les pistes multimodals, no? Que són els missatges que incorporen la prosòdia com la parla, no? En la comprensió dels infants.
Exacte. Aquestes pistes que es diuen multimodals és la combinació de les dues, tant de la prosòdia com dels gestos. Realment és la parla natural que fem tothom. El que passa que li posem aquest nom més científic, no? De multimodalitat, i sembla que sigui una cosa estranya, però al final és una forma de referir-nos a com parlem nosaltres en el dia a dia. Quan parlem amb algú cara a cara, això ho utilitzem tant el ritme com l'entonació de la veu com els gestos. I això, la forma de definir-ho és aquesta multimodalitat.
I això, un dels pròxims passos marcats és això, aplicar aquestes eines en infants amb autisme, no?
Sí, de fet ja estem recollint dades en un nou estudi, però en aquest estudi no ens centrem tant en si els infants comprenen més o menys. Aquí hem dissenyat un estudi una mica més naturalístic, en el sentit que estudiem la comunicació amb els pares. Estem interessats en veure si els pares i mares dels infants amb autisme i sense, a veure si, fins a quin punt utilitzen aquestes pistes multimodals. I nosaltres els posem en una àrea de joc, el pare i la mare li ha d'explicar una història, no? A l'infant, en aquest cas, i els gravem per després analitzar, a veure quines pistes utilitzen més. Si aquí, per exemple, per expressar una ironia o per expressar una metàfora, no? Aquests significats que són difícils pels infants i sobretot infants amb autisme, aquí ha utilitzat més un gest o no ha utilitzat un gest? Ha utilitzat més la veu o no? I a veure si hi ha diferències entre el grup d'autisme i el grup de 90 i pic. A veure si aquesta comunicació entre pares i mares i infants és diferent en els dos grups.
Mm-hmm. Aquest TDL de què parlem, el trastorn de desenvolupament de llenguatge, es considera que, bueno, està constatat que afecta aproximadament dos infants dins de cada classe escolar. Clar, hauríem de saber quanta gent hi ha a la classe, però bueno, posem que n'hi hagi 20 i pico, com actualment més o menys sí. Ja. És molt o és una cosa que s'ha anat superant?
És molt, és dels trastorns amb més prevalents. És un 7,5% aproximadament. Mm-hmm. Clar, el tema és que ara sí que, i sobretot des del nostre grup de recerca, promocionem bastant, diguem, aquesta detecció temprana, no? Uh-huh. Com una mica en contra del missatge que cada cop està menys present, però que ha estat molt present, de que pares, mares, educadors prefereixen esperar, no? A veure, aquest típic ja parlarà, no? I anem una miqueta en contra d'aquest missatge, perquè quan abans es detecten les dificultats de llenguatge i es poden detectar de molt petits, millor, perquè amb una intervenció logopèdica o el que necessiti l'infant en cada moment, els infants, de forma normal o normalment, no sempre, però normalment, després arriben a recuperar aquest nivell de llenguatge. Mm. Llavors, un 7,5% és molt important i és, de fet, preocupant, sobretot si s'incrementa, no? Perquè les últimes dades d'això, de prevalença, són cada cop més altes. Mm-hmm. I per això és important detectar-ho d'hora.
Mm-hmm. I se sap, bueno, no sé si hi ha algunes causes detectades de per què, bueno, perquè contínuament hi ha aquest típic, bueno, aquestes dades, no? No sé si és alguns motius o són coses que dependrà de cada nen.
És molt difícil perquè els estudis, diguem, grans de prevalença, fins i tot encara no s'han fet ni a l'estat espanyol, grans, diguem, de mostres molt representatives. Aquestes dades que veregem són d'estudis del Regne Unit. Uh-huh. Òbviament hi ha molts terapeutes i molts investigadors que avaluen el llenguatge dels infants, i ara hi ha un programa impulsat fins i tot per la Generalitat en què volim fer com un screening massiu, no?, d'habilitats de llenguatge. Però no tenim dades reals ni tampoc de l'evolució. Primer hauríem de tenir aquestes dades reals de l'evolució de la prevalença del TDL i després començar a investigar més sobre quines són les causes, i de ben segur que seran multifactorials, que no hi haurà una sola causa.
Mm-hmm. No sé si possiblement, doncs, bueno, els avenços tecnològics que moltes vegades fan que molts infants es retrotraeixin, però es dediquen només a mirar, doncs, els dispositius. No sé si això també podria ser una de les causes.
Comença a haver-hi evidència de que com més ús de pantalla hi ha més dificultats de llenguatge en certs casos, però clar, són estudis bastant preliminars, com és un tema bastant nou. Realment no se sap fins a quin punt, no? Hi ha algun estudi que, fins i tot, el missatge més clar, el que dona, és que no importa tant les hores de la pantalla, sinó com d'acompanyades són aquestes hores de la pantalla, oi? O sigui, no és només si l'infant passa moltes hores d'una pantalla, sinó aquelles hores està acompanyat d'un adult, quin tipus de contingut de la pantalla és, no? Perquè hi ha contingut més educatiu que altre, hi ha contingut que es pot utilitzar més, fins i tot per potenciar el llenguatge. Mm-hmm. Llavors, hi ha tantes variables aquí que fins que no s'estudi amb això, amb estudis amb molta mostra, no ho podrem saber del cert.
I no sé si podem, no sé si l'Albert ens ho podrà dir, però se surt d'això, d'aquest trastorn? Ja, no sé si hi ha dades o hi ha que hi hagi nanos que ho superin, o que suposo que hi haurà qui els hi costi més, però en general se supera?
Sí, bé, per una banda sí, hi ha relació entre haver tingut un trastorn de llenguatge en infant i després mesures com, per exemple, rendiment acadèmic o fins i tot mesures a nivell laboral. O sigui, uh-huh. hi ha un risc, però un risc no vol dir que no es pugui superar, vol dir que si ho has tingut de petit, doncs és més difícil després, per exemple, doncs, tindre bones notes a classe, no? Per exemple. Però la majoria d'infants que tenen TDL, si reben una teràpia, sobretot de petits, després arriben al mateix nivell de llenguatge en els dels infants en desenvolupament típic, la gran majoria.
Doncs Albert Giberga, estudiant de doctorat i investigador del grup de recerca en cognició i llenguatge, Grècil, que pertany a la unitat de recerca sobre salut digital, salut i benestar de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema avui aquí al Connectats.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal, com estàs?
Bé, no ens podem queixar.
Molt bé. No, mira, això em deia l'altre tertulià que tinc aquí al meu costat, el Juan Merino, activista i jubilat. Diu, mira, què hem de fer? No ens queixarem pas, no? Sí. I aquí no. Està millor i aquí està pitjor.
I tant.
Què tal, Juan?
Bé, molt bé.
Sí?
Encantat de la vida.
Doncs vinga, com a mínim aquesta estona serà agradable, no?, de compartir. No pels temes, sinó perquè... Bueno, no, ens trobem una estona.
Per la companyia.
Exacte. Per la companyia. Sí, senyora. I deixeu-me que incorporem a la tercera component, la Georgia Mainou, que és autònoma i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
Hola, què tal?
Com estàs?
Jo bé. Sí, tu?
Jo, mira, també, podria estar millor, però bé.
Sí, no, està tot.
Està tot que... Vinga, ara a veure si ho solucionem, no? Si posem remei a totes aquestes qüestions. Com a mínim ho intentarem, i si no, doncs aquí teniu la vostra oportunitat de deixar la vostra opinió, el vostre punt de vista. Avui parlarem de la flotilla, però no podem oblidar que el 7 d'octubre, doncs, precisament avui, es compleixen els 2 anys de la matança en aquest festival que tenia lloc al sud d'Israel. Però és que, clar, el que ha vingut després ha sigut encara pitjor. O sigui, si parlem d'una matança del dia 7 d'octubre, el que ha passat després ja hi ha qui no ens hem d'amagar que s'ha titllat de genocidi i a qui es resisteix, i bé, és una qüestió, diríem que semàntica en qualsevol cas, però que a la vida real està sent una veritable catàstrofe el que està passant a Gaza. Faltava la reacció, segurament, de la societat, i una mica és el que intentava fer aquesta flotilla que al final va arribar, es va acostar a les costes de Gaza, però que han pogut viure de prop al tracte que els hi ha donat el govern d'Israel. Jo us pregunto per aquesta missió de la flotilla, com l'heu vist, com l'heu interpretat i com l'analitzeu. Anna Maria, vols començar?
Bé, jo com l'interpreto és que han visibilitzat, si és que no estava prou visibilitzat, però han posat a primera pàgina, a l'opinió pública, com altra vegada la societat civil, doncs la barbàrie que s'està vivint allà. Com bé has dit, fa 2 anys ens vam tots esgarrifar per el que va passar en aquell concert, perquè realment allò va ser esgarrifós, però ningú s'imaginava és que 2 anys després, doncs, encara estéssim visquent aquesta barbaritat que estem visquent, no? Sembla que ens anem acostumant a les guerres, que això també fa una miqueta de basarda, perquè recordem que hi ha moltes de fronts oberts a tot el món, i bé, doncs jo crec que el que han fet aquesta gent que realment, vull dir, jo quan vaig veure marxar aquells barquets vaig pensar, aviam, molt material aquesta gent no pot portar en aquests barquets, perquè a més a més, vull dir, el Mediterrà no és tranquil, no és un mar tranquil, per tant, bé, però jo crec que el que han fet és això, no? Dir, bé, la societat civil està dient que prou, que ja n'hi ha prou, i que i poder han fet despertar, ojalà, no ho sé, tampoc, alguns governs, si més no, eh? Bé, és lamentable com ha acabat tot, és lamentable, però bé, jo crec que ells eren conscients, de que la cosa podia acabar així. No he tingut l'oportunitat de parlar amb ningú dels que han anat embarcats, però jo crec que ells més o menys pensaven que poder el tracte que han rebut, poder no, que no se l'esperaven, però la reacció jo crec que estaven preparats perquè fos d'aquesta manera.
I tu, Georgia, com ho has vist, això?
Jo millor que no opinis, Carme. Jo, de veritat, no, és que ho he trobat tan paripé tot, de veritat us ho dic, Vull dir, ha sigut un bombo y platillo que, aviam, han donat a menjar? No. Han solucionat alguna cosa? No. No estava prou consensada la societat civil? Sí que ho estàvem. Què li ha fet tot això? Arribar a l'aeroport amb un somriure d'orella a orella? Calia aquest bombo i platillo de la senyora Colau? Calia, Carme? No calia. No vam mirar el temps abans de marxar, que van tenir que tornar. Vull dir, ho trobo, és el que us dic, Em sap molt greu tot el que passa, perquè em sap molt de greu. Però no li he trobat el què, perquè ja ho sabíem tot el que passava. O sigui, no, amb el que han fet, no crec, s'han posat a primeres pàgines dels diaris, però solucionarem alguna cosa? No. Mi mare, o sigui, el Salsigui sempre deia, el peix gran és el peix petit. I què serà? No ha sigut res més, i dic, no, és el que et dic, ha sigut un bon biplatido perquè és que no li veig el què, no li veig. Ho hem escampat tot, ho ha vist tot el món, sí, vale, molt bé, ens van posar dintre de furgons despullats, oi, tu, això també els hi van fer els de l'1 d'octubre quan anava cap a la presó, que no els van fotre dintre d'un deixar militar i els van despullar. Vull dir, hi ha coses que no... ensenyen passar el fil dental. Però tu què t'has de dir això? Uf. Que vas a lluitar per una gent que els estan matant i m'estàs dient que et passen el fil dental? No, Carme, no. O sigui, molt, però no hi combrego amb tot això. Val. No hi combrego perquè no crec que solucionin absolutament res. I, a més, què es pensaven els palestins? Què es pensaven que passaria després del 7 d'octubre? Què es pensarien? Que Israel els diria benvinguts, passeu? Què es pensaven que farien?
No, però segurament sí que s'ha passat una línia... Georgia, segurament sí que s'ha passat una línia vermella en la reacció desproporcionada.
Jo no dic que no, evidentment que s'ha passada. Sí. Però, aviam, la reacció és una acció-reacció. Vull dir, el que va fer Hamas, que es pensaven que és res, però que s'han passat tres pobles als altres, sí. Amb això us dono tota la raó.
En qualsevol cas, tu no ets partidària ni defenses aquesta actuació
de la flotilla. Com que passa altres coses que es pugui fer per Gaza. Però això de la flotilla, no crec. No. Em sap greu dir-ho, vull dir, no em tilleu ara d'aquí...
No, escolta'm, que aquí estem per compartir opinions. Ara, també hi ha molta gent que no està a favor d'aquesta acció, ni de la flotilla, i en canvi sí que han fet un ús manipulant imatges, fent comentaris, com si...
Exacte.
A veure, que tampoc no caldria, no? Segurament.
Exacte. Vull dir, és que jo ja no em crec ni d'un cantó ni de l'altre. Perquè amb tot el que veiem, ja no saps el que és real i el que és ficció. Ja no saps. Amb la intel·ligència artificial poden manipular el que els doni a gust i la gana.
Clar.
Vosaltres heu vist una sèrie que es diu The Capture? Mireu-se-la. Perquè t'ho juro que posa la pell de gallina. De el que poden arribar a inculpar algú amb la intel·ligència artificial. Que no estic defensant ni uns ni uns altres, Vull dir que ja no em crec res. Vull dir, veus, agafes X abans, Twitter... I veus coses que dius, aviam,
Vinga, deixem el Joan, que també vol...
Bueno, pues yo sí.
Vinga.
Yo sí, yo no defenso a ninguno de los altres, yo sí defenso. Yo defenso a los palestins. Yo lo defenso porque lo que están fe, no lo que están fe en ara, que ara ja és el genocidi aquell, ja és massa, no? Lo que están fa 80 anys que lo están fent los israelitas, los judíos, los governs d'Israel, que lo están fent. I això no tenia que haver arribat mai aquí, a aquesta situació. Lo de la flotilla, per mi, estupendo. És la una altra cosa és la interpretació que cadascú faci d'aquesta. O la interpretació aprofitar-se els partits polítics, sobretot l'extrema dreta, que hay que dir-lo clar, que en l'extrema dreta està el PP, defensant a Netanyahu. Per tant, clar, pues molt bé, pues ja està molt bé. Com també està molt bé que hi ha la segona flotilla, que no s'està parlant d'ella, que salió d'Itàlia i de Turquia. Pues sí. Ahora, algú a lo millor s'esperava que los israelitas bombardeasen o assaltasen a sangre y foc a la flotilla, perquè ja lo van fer una vegada. Ja van matar a deu activistes que anaven en un bar. O sigui, a lo millor esperaven això. No sé. Per mi està ben fet i, a més, no crec que ningú de los que anaven en la flotilla... anava per gust, anaven per convicció de que havia que aixecar una mica més la veu per sensibilitzar la gent i sensibilitzar els governs, perquè si tenim en compte que fins que no va arribar la volta a Espanya a Figuera, aquí no s'havia mogut ni Déu, fa 2 anys que no s'ha mogut ningú i la volta a Espanya qui s'ha mogut defensar els palestins? Qui ha sortit al carrer? Ha sigut ara, que han sortit tothom. I ara s'ha començat a sensibilitzar la gent que allò és impossible. Ja no se pot veure... Ara, bueno, el que més ha sensibilitat a tots ha sigut quan ha vist que els nanos morint de fang. Els governs, si no hagués sigut per aquesta pressió de la societat civil, els governs del Regne Unit i França no hubieran reconegut en la ONU a l'estat de Palestina? No. Hi ha governs aquí en Europa ara mateix que estan discutint molt, que tenen problemes per la mobilització que hi ha, com la huelga general d'Itàlia. En Alemanya estan tenint molts problemes, en França estan tenint molts problemes, en Inglaterra més. Home, no m'estranya que Inglaterra, el Marques, no me recordo com es diu, que defensa capa i espada, no se pot anar amb una bandera palestina per al carrer, no? Ostres, clar, la seva dona és judia, no m'estranya. Però bueno, tenim...
Però tampoc no té la culpa.
No té la culpa, clar. Però és que, mira, si lo tenim aquí mateix, a Valdoreix, en el ple de Valdoreix de la setmana passada, una senyora de Junts se va posar com una fiera en contra de lo que s'estaven fent. Por los pobres judíos, por San Gugat i la Floresta, no podien parlar en hebreu, com si tots conocieran el hebreu. Jo va la gent parlar per al carrer i no sé de què parla, només que entenc el català i el castellà i el castuo, el d'Extremadura. Però, ostres, no se pot agafar i dir, per exemple, aquí t'entraria en altres moltes més coses, no? Diem, és que el Tribunal Internacional no se ha pronunciat. Oiga, usted coge el Tribunal Internacional quan le da la gana. Si usted se está saltando todas las leyes internacionales, habidas y por haber.
Escolteu una cosa, estem parlant d'aquesta actuació de la flotilla, del ressò o de la reacció que hagi pogut provocar o no, i a tot això s'estan produint aquestes negociacions per avançar en aquest pla de pau que en teoria van sellejar el senyor Trump i Netanyahu. Hamas, que tenia un ultimàtum del senyor Trump, ja va dir que sí, endavant, que s'asseien i que negociaven. Quina confiança li teniu a aquest pla de pau?
Saps què va dir el Trump fa poc?
Què va dir?
Que si això no es firmava hi hauria una aniquilació total.
Sí,
no va dir-ho fa poc.
Amenaçava Hamas que donés una resposta abans de diumenge.
Sí. Sí. Vull dir que imagina, i els amenaça, vull dir, que... Ai, senyor, és que no n'hi ha ni un pan de net. No, sí, jo per dir que es mou tothom per interessos, però és que no sé, no sé.
Home,
no sé.
Això és evident.
No sé, Carme, jo vaig perduda amb aquest tema, perquè és que ja no... jo què sé, Ucraïna encara està en guerra amb Rússia? Pregunto, perquè com que ja no se n'ha parlat mai més.
Sí, sí.
Saps?
Sí,
clar,
sí.
És que ens van d'un tema a l'altre, d'un tema a l'altre, i mentre ens van marejant a tots i mentre ens van traient a tots. No em crec res de ningú ja. Estic tan farta de tot això. Tant, Carme, tant.
M'imagino que com tu, bona part de la societat. El que passa és que segurament el cansament ha de provocar reaccions. Entre les reaccions poden ser doncs, la passivitat, el laissez-faire, no? Com diuen els francesos, o reaccionar. I reaccionar, doncs es poden reaccionar de moltes maneres, aquestes manifestacions que hi ha hagut al cap de setmana, aquesta flotilla...
Les que vindran.
I no sé, i tantes altres coses. Anna Maria, vinga, que fa sona que no et sentim.
No, que les guerres pels governs són una font d'ingressos, sobretot els que venen armament, impressionant. Per tant, no sé si, fins a quin punt molts governs estan disposats a acabar, ja no tan sols el conflicte d'Israel amb Palestina, sinó molts altres conflictes que hi ha en el continent africà, enllà que ens passen desapercebuts completament, i allà hi són, sí, amb unes matances bestials, com que dona la impressió que és aquell continent ningú li fot ni cas ni cabàs. Però, clar, el negoci de la guerra dona molts calés, moltíssims calés.
Home, per tant, Espanya em sembla que és el tercer país del món que ven més armes.
No, i la casa real hi està al darrere, vull dir que no hi ha ni un pam de net, i no sé fins
Espanya
a quin punt
els
propis governs tenen algun interès en posar pau a les diferents guerres que hi ha en el món, I després, en Donald Trump, jo amb tots els meus respectes, com que no li tinc cap mena de confiança, no sé fins a quin punt pot ser el puntal per fer la pau en la franja de Gaza, no ho sé.
I ja no només la pau, sinó la reconstrucció, no?
Sí, bueno, aquesta és l'altra. No sé quina idea té de reconstruir Gaza, de quines maneres i quins projectes, ens esgarrifaríem.
Sí,
clar,
sí,
vull dir, aviam.
I
esta me la crec.
O sigui, us penseu que al final acabarem trobant el resort?
Sí.
El resort.
Sí.
I tant.
Bueno, el que tenien ells abans de la revolució a Cuba, vull dir, el que tenia Estats Units a Cuba, doncs això és, vull dir, casinos, sales de festa, iots privats, avionetes, grans hotels...
Així ja no tindran problemes allà a Estats Units, se portaran a les xiques aquí al resort de Palestina. Tota la fauna aquesta, Bueno, el tema... Crec que jo que la globalització de los interessos armamentista, sobretot per part dels Estats Units, el tema fins a tan arribat que ens ha imposat un 5%, que tenim que pagar un 5% d'armament per comprar-se-lo a ells.
Sí, despesa, hem de fer un mínim de despesa.
Però clar, ara ens trobem, clar, els governs, la reacció dels governs també que ha sigut parar a veure com va la cosa, perquè, per exemple, aquí ara s'estava discutint de que si ja sortim de tot, declarem que no comprem ja cap armament ni li donem cap armament a Israel, no fent negocis d'armament amb ells, però mirar per moment, tenim, sembla que són 17 aparatos de Eurofighter o no sé què, en Lituània, Espanya, o sea, Espanya lo tiene allá como participante de la OTAN, que resulta de que tot el sistema que porten aquests avions són de licència israelita. Per tant, no poden usar-lo. Al moment que no les subministre les dades i totes aquestes coses, pues hasta un dron puede mandar a fer punyeta a aquest avió, perquè no tenen defensa ninguna. Pongo aquest cas només, però hi ha molts més. O sea, la tecnologia tan bèstia que ha desenvolupat l'estat d'Israel, aquestes empreses tan enormes, pues hay un entramat ahí que és molt, molt difícil desligar-lo. dedicar-lo. I allí està la qüestió tira i afluixa de molts governs. I si no, si la societat civil no apretem, continuem apretant, faran el resot i, bueno, i no pararan aquí, perquè ja tenen el Síria medio destrozada, el Líbano, i seguiran endavant, El problema està de que, bueno, i si algun dia se torna contra nosaltres, què passarà?
Però si Israel...
Aquest és el problema.
Però si Israel és amo de mig món, quasi bé. Però els jueus, si són el que... Vamos, qui es posa en contra d'aquesta gent? Sí. Sí, tots els governs capitalistes, tots miren a favor. I és que no veig una sortida, no la veig. No sé vosaltres,
abans li preguntava al Juan si ell confiava veure algun dia doncs persones com Netanyahu i altres que podríem també citar passar per un tribunal internacional.
No creo.
Bueno, aquí el único problema que hay, que aunque Israel no es que se le puede juzgar por el Tribunal Internacional de Justicia, no por el otro internacional penal. Bueno, perdón, porque es que Israel nada más que tiene firmar los acuerdos con el Tribunal de Justicia, no de todos los demás. O sea, y aquí está el problema. Ahora, que cualquier gobierno, creo que va a pasar con Pinochet, pues podría pasar. Prueba de ello es que el Netanyahu, cuando tuvo que ir a la ONU, no pasó por España. Pasó por aguas internacionales, o sea, pasó por el estrecho, no pasó por aquí. O sea, ya algunos problemas tendrá y le vendrán más problemas. Es muy difícil, a lo mejor trigarán molts anys, pero es posible. Porque, claro, ahora mateix, para analizar si això és un genocidi y basar todas las denuncias y todo, tienen que entrar los forenses internacionales a mirar la fosa, a mirar el terreno, a mirarlo todo, a investigar todo, y això Israel no deixaran que entre allá. Es muy difícil, pero también es posible.
I escolteu una altra qüestió. A tot això, què n'opina de l'actuació del govern israelià a la seva població? Hi va haver un moment en què es comentava que això li podia estar passant factura a Netanyahu, però no ho sé, ara ja fa temps que no se'n parla de la societat civil jueva. No sé si després d'aquest acord del Pla de Pau hauran canviat una mica...
Home, la societat civil jueva lo que volen és los rehens a casa. I estas són les que s'han estat mobilitzant en contra de Netanyahu. S'han estat mobilitzant per ell, lo primero. I va haver molta reacció en contra del Netanyahu i criticant los bombardejos primers que van fer los bombardejos, perquè pensaven que no se los cargarien també a ells. O sigui que la població civil sí que s'ha mobilitzat. Ara ja està, lo que l'únic que desitgen és que tornin. O sea, aquesta taula que tenen ara de negociació no serveixi de res, perquè Hamas no és representatiu de Palestina. I a més, bueno, Hamas està debilitat, penso que el govern d'Israel està debilitat, també com el Trump en aquest sistema per la reacció de la població civil. I crec que si cogessin i traguessin els rehens, al moment continuaria bombardejant igual.
Bueno, ho estan fent, tot i haver
sí, bueno,
arribat
aquest acord. Ara, però, sí.
Anna Maria i Georgia, com ho veieu vosaltres?
Jo crec que la població civil d'Israel, jo confio en que molta té que estar en contra d'aquesta barbaritat. El que passa que això no és notícia, això no ven diaris. Si hi ha gent allà que està en contra de l'actuació que està portant a terme el president d'Israel i el seu govern, això es trauria, com si diguéssim, protagonisme a tot el que està passant. Per tant, no crec que la premsa internacional això ho vengui. Ni molt menys, vull dir, hi ha notícies que són portada i hi ha d'altres que contrarresten la informació. i no crec que això s'interessi, que se sàpiga, que no tot el poble d'Israel està a favor d'aquesta gran matança.
De fet, hi ha els jueus ortodoxos, ultraortodoxos, que ja es van mostrar en contra de Netanyahu. Com ho veus tu, Georgia?
No opino el mateix que l'Anna Maria, que hi ha notícies que no interessen i el que interessa a no sé qui és el que es publica. Per exemple, el genocidi que s'està fent amb els cristians a Nigèria tampoc se'n diu res. Si de segon pla, vull dir que fot 6 dies i ja han matat a 7.000 cristians. No, entens? És el que et deia abans, que hi ha coses que sí, a primer, els interessos prevalen absolutament tot. I ja està, i si d'aquí no en podem parlar, no, i això no. És igual que els mitjans de comunicació, Carme. Segons quin govern ja has de dir això, i segons quin govern has de dir l'altre. I s'ho callen. I hi ha notícies que dius, sí, però com aquesta notícia pot haver passat tan desapercebuda o ningú l'ha dit? No, és que ara el que interessa és això, i us ha de fixar només amb això. I el que puguin passar a pensar els israelians, els jueus, del que pugui fer el Netanyahu, ningú diu res, el que diu l'Anna Maria.
Bé, doncs, també reflexionarem sobre el paper dels mitjans de comunicació. Què m'estàs ensenyant, Juan?
El Haaret, no, el periòdic israelita, el Haaret.
I també us he de dir que hi ha mitjans i mitjans, vull dir que els periodistes intenten fer la seva feina, però també els periodistes formen part d'empreses, empreses periodístiques que són els que tenen els seus interessos, no? I d'això n'hem parlat. Ho hem de deixar aquí, la veritat és que ha estat molt interessant, Anna Maria, Juan i Georgia, la conversa d'avui, esperem que un altre dia sigui un tema una miqueta més plàcid.
Parlarem de la construcció el pròxim dia.
Molt bé. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Do you think I'm a righteous person? There's so much left to do, still haven't done. I was lost in this void of unfulfillment. You hope to learn who I am, passing days, pretending life as a guy with a plan. Kept the family calm, someone who knows where he stands. I'm glad I missed the bus at awful summer.